Matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Consumint consciència.
Com us dèiem, doncs aquest divendres arriba a mig món el Black Friday, la data prenadalenca en què els establiments posen ofertes per afavorir el consum. Una cita que precisament avui aprofitem per prendre consciència de les conseqüències que té el consum indiscriminat de tecnologia. Amb quines condicions laborals es fabriquen els nostres mòbils? D'on surten els materials també per fabricar-los? I què passa quan llancem la tecnologia a les escombraries? Avui posarem el focus sobre aquesta vessant que passa moltes vegades desapercebuda per la llum i el color que generen tots aquests productes tecnològics en el nostre dia a dia. I ho fem acompanyats de la Laura Vicenç, de la botiga cooperativa El Rodal. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Aitor Liendo, que és el responsable de la campanya electrònica de Setem a Catalunya. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Aitor, primer de tot, explica'ns què és Setem, no? També per qui no us conegui.
Bueno, doncs Setem és una entitat de justícia global que té més de 50 anys i que, bueno, que lluita per una millora de les condicions dels drets humans a tot arreu, tant al sud com al nord global.
Uh-huh. I ara doncs, heu començat doncs, aquesta campanya, no? Perquè sembla que també doncs, gairebé ningú s'escapa del Black Friday. No? Fa 10 anys, podríem dir, no sé si esteu d'acord, que ningú el coneixia. I ara, en canvi, és com que tothom espera, no?, aquesta data. Què ha passat, Laura?
Sí, a més, que ja no és un dia, no? Crec que són dues setmanes, segons com, i s'ha estès a tots els àmbits. No és només tecnologia, sinó roba i qualsevol producte que puguis comprar.
I suposo que, clar, com nosaltres intentem doncs, explicar en aquesta secció, cal ser una mica més responsables, no? Suposo que és una data que també doncs, exemplifica molt el que és el capitalisme, no? I com fomenta, doncs, Aitor, aquest desig moltes vegades de consum, no?
Exactament. És l'exemple més clar, no?, del model neoliberal en el que estem avui dia, no? Abans era potser el tema de les rebaixes o la campanya de Nadal, ara ja es fa el tema del Black Friday, després el dilluns següent és el Cyber Monday, que s'han inventat ara, després també hi ha un altre
Black Friday. Que aquí és aquest, ara ja m'he perdut jo.
Sí, sí, el Cyber Monday és un altre dia que s'han inventat les grans empreses tecnològiques per vendre productes electrònics i fins i tot hi ha també el cas del Cyber Monday de l'estiu. O sigui que és un tema de com ens estem anant cap a un model neoliberal que prioritza, no, el consumisme més exacerbat.
Uh-huh. I això també us ho pregunto a tots dos, però segurament doncs, els productes tecnològics són els que es consumeixen més, no? O que hi ha doncs, un allau també per doncs, intentar doncs, acaparar l'atenció, no? Amb totes aquestes renovacions que sempre hi ha, no? D'aparells dispositius, que és com sempre sembla que ens criden a que hem de fer doncs, el següent pas, no? La següent compra.
Sí, bueno, jo no tinc dades, suposo que potser l'Aitor en té més, però imagino que sí, o sigui, a les cases cada cop hi ha més aparells electrònics, més tablets als nens petits, els mòbils es trenquen, perquè, no sé, abans et durava molt i ara sembla que
l'obsolescència, no?, programada i que de seguida,
bueno,
es trenquen, és veritat.
Es cauen els nens, també adolescents, no?, a casa i, ostres, que se m'ha caigut i no ha trencat. Pues, bueno, has de tenir una mica més de cuidar, no?
Doncs nosaltres és el que farem. I la primera pregunta que ens fèiem, no?, quan plantejàvem aquesta secció és en quines condicions laborals es fabriquen moltes vegades els telèfons mòbils, no?, que utilitzem?
Doncs sí, les condicions, com podeu pensar, són bastant nefastes, no? Sempre des de Setem parlem i fent la incidència en tota la cadena de subministrament global en la que porta el mòbil, no? Des del seu començament amb l'extracció de minerals, que es fa sobretot al continent africà i a Llatinoamèrica. Allà hi ha casos de, bueno, amb els minerals de conflicte, a la República Democràtica del Congo, no? Com hi ha nens i nenes esclaus, la situació dels treballadors i treballadores esclaves també, i com d'això es porta a les manufactures a Àsia, a països com la Xina o com Malàsia, no? I com hi ha unes vulneracions de drets, on la sindicació està prohibida, unes jornades laborals de més de 15 hores al dia, i tot això, no? com arriba fins a casa nostra, no? I també una mica, també fent una mica la puntualització aquesta de la relació que hi ha també amb el nord global, no? Com els treballadors i treballadores també de casa nostra també estan patint unes vulneracions de drets laborals cada cop més importants.
Uh-huh. I fins i tot, clar, també doncs, moltes vegades es denuncia, no?, l'explotació, el treball infantil, no?, també en l'elaboració de la tecnologia.
Sí, sí. No, a nivell internacional hi ha unes legislacions des de l'Organització Internacional del Treball i d'altres organismes que, òbviament, que prohibeix tot això, no? Totes aquestes vulneracions que en el mercat de treball i en els nens i nenes esclaves, no? El tema és que passa i que les grans multinacionals el que fan és tenir això que es diu el velo corporativo, no? Que és una mica d'unes societats pantalles que tenen per una mica fugir de l'administració, diguem-ne, de justícia i per fugir per la impunitat.
De fet, aquest va ser un dels temes, no?, centrals del Mobile Social Congress que es va celebrar l'any passat a Barcelona.
Hem posat unes quantes activistes simulant ser treballadores de fàbriques de manufactura electrònica, lligades amb les mans entre totes, jugant una mica amb el concepte d'esclavatge modern, que és el lema del congrés d'aquest any, del Mobile Social Congress.
L'objectiu de l'acció d'avui era, en l'obertura del Mobile World Congress, denunciar les condicions de treball, d'explotació laboral que hi ha darrere de la indústria electrònica i vincular-ho també amb el risc de suïcidis que s'ha detectat en un recent informe d'Electronics Watch i l'Economic Rights Institute, que justament el que fa és establir aquesta connexió entre les condicions de treball que s'han documentat i l'augment de risc de suïcidis a fàbriques a la Xina.
Exactament. Es porta ja fent 4 anys, aquest següent serà el febrer també, serà el 5è, i sí, parlem una mica de totes aquestes temàtiques. De fet, aquest any serà el 25 i 26 de febrer, i la idea que tenim és una mica el que comentava abans, una mica la sinergia entre les lluites compartides del sud i del nord global, no? També com hi ha unes lluites compartides i unes vulneracions de drets compartius a tot arreu.
No sé si teniu aquest any també pensat, des de setembre, celebrar una nova edició de... Sí?
Sí. El 25 i 26 de febrer de 2020 tindrem la nova edició.
I quin serà el fil conductor?
Sí, doncs això que et comentava, de la sinergia una mica entre les lluites del nord i del sud. Llavors, posar una mica el focus en totes les vulneracions de drets que hi ha en tota la cadena de subministrament, no? Des dels que comentaven de com es produeixen, no? aquests telèfons mòbils o aquests equipaments electrònics en general, i fins i tot com arriba a casa nostra i com hi ha treballadors i treballadores subcontractats per grans empreses com Amazon, per exemple, o fins i tot els riders, no? Que són un dels col·lectius que més està patint també aquesta precarització i que també són víctimes, no?, d'aquest sistema neoliberal que comentàvem des del principi.
També hi ha altres temes relacionats amb el consum tecnològic, que són, per exemple, la qüestió de l'extracció, no?, dels materials necessaris per fabricar els mòbils.
Sí, sí. Clar, sobretot al continent africà i a Llatinoamèrica, no?, tenim els casos dels minerals de conflicte, no?, que normalment es consideren com 4, són el wolframi, l'estany, l'or i el coltan o el taltain. Tots aquests són minerals que es produeixen en uns quants països, sobretot a la República Democràtica del Congo. El que passa és que es fan amb unes, bueno, amb tot això dels nens de la guerra, amb unes vulneracions bestials de drets laborals i humans en general. La Unió Europea va fer fa 3 anys un reglament en el que feia una prohibició expressa a empreses per importar i per produir minerals de conflicte en aquests països on hi ha aquest tipus de patiments, no?, col·lectius i personals. El tema és que, clar, com el que comentaven abans, hi ha un vel corporatiu molt important que fa molt difícil la traçabilitat d'aquest tipus d'empreses. Llavors, es fa molt difícil després de saber si l'empresa final, que és la que comercialitza el mòbil, si està vulnerant drets humans o no.
Uh-huh. Clar, a més també hem de dir que l'impacte per aconseguir tots aquests minerals és molt gran, però que després ens trobem que al cap de 2 anys, no, com comentàvem abans, els mòbils moltes vegades sovint deixen de funcionar. Està demostrada llavors aquesta obsolescència, no?, que moltes vegades en parlem.
Sí. No, i a més, bueno, també ens comenten que aquests minerals duraran molt poc, o sigui que n'hi ha molt poques reserves al món.
Sí, que estan limitats, no, vols dir?
I no sabem això tampoc quin impacte al final podrà tenir, perquè seran potser els conflictes cada cop més greus, no?
Sí. De fet, es calcula que cap al 2050 les reserves de, bueno, tant de liti com de wolframi estaran molt baixes i hi hauran conflictes, no? Hi hauran que ja s'estan produint, però hi hauran conflictes importants pel tema dels recursos. També crec que aquí un altre mineral que cal remarcar és el tema del liti, on, sobretot a Bolívia i a Xile, hi ha les reserves més importants de liti mundial. Uh-huh. I també en el context en el que les revoltes i el cop d'estat que hi ha hagut, per exemple, a Bolívia recentment, el liti ha jugat un paper molt important. El liti és un mineral que es fa servir per les bateries dels mòbils, principalment ara mateix per pràcticament tots els mòbils que es produeixen. I el liti és un mineral que a Bolívia estava nacionalitzat, diguem-ne, pel govern d'Evo Morales. Hi havia empreses públiques i la idea era, pues, amb els beneficis que portaria l'extracció del liti, fer-lo servir per a les comunitats de la regió de Potosí i en general pel país. El tema és que amb aquest cop d'estat s'està produït també i hi ha actors internacionals i multinacionals amb uns interessos privats corporatius, com és el cas d'empreses d'Estats Units, que el que volen és entrar al país i privatitzar l'extractivisme del liti i fer negoci amb això, per exemple. O sigui que...
I com és que moltes vegades no arriba prou als ciutadans, no?, a aquestes informacions, perquè no es denuncia com caldria.
Clar. No, justament ho parlàvem, no?, que ara cada dia tenim les notícies de Bolívia, però sembla que el periodisme en general no profunditza. O sigui, són els mateixos periodistes que a vegades no tens temps, necessites fer moltes notícies i no te'n vas a aprofundir en una. No?
Clar, el context, no?, l'arrel.
Sí, però bueno, que hi ha moltes entitats que ho denuncien, si vols. Que és, bueno,
sí, com feu vosaltres.
Sí, o jo volia també mencionar que aquí a Sabadell, que hi ha la Lliga dels Drets dels Pobles, tenen la campanya del Congo i van fer un documental sobre això.
Sí. També molt recomanable, eh? Busqueu-los. Clar, jo penso també si doncs aquests recursos són limitats, no? Si ja es veu tot aquest conflicte, a més amb l'impacte que té, per què no s'està s'està investigant en veure altres materials que siguin, doncs, que facin aquesta funció?
No ho sé, jo ho desconec.
Sí que es fa dins dels sectors econòmics una mica més verds, per exemple, amb aquesta idea del Green New Deal, d'un pacte, diguem-ne, més verd per les economies verdes. Té impacte, per exemple, el cas que comentava abans, no és per ser reiteratiu, però el cas del liti és bastant exemplaritzant, perquè es vol utilitzar, per exemple, per substitució del petroli i d'altres gasos, no? El tema és que si fas Per exemple, en el cas de les grans ciutats a casa nostra, fem una reducció de la pol·lució per reducció dels autos, dels cotxes més contaminants, és una notícia positiva, òbviament, i si la idea és reemplaçar-los per cotxes elèctrics que fan servir aquest liti, en el fons, el que estem fent és passant una mica la pilota de casa nostra a altres països, perquè també el liti té unes conseqüències bastant importants a nivell mediambiental als països a Llatinoamèrica, Bolívia, Xile, com comentaven, i també a les comunitats indígenes que habiten totes les regions on hi ha salars des d'on es fa l'extracció del liti.
Clar, aquesta manipulació, no? Doncs anem al tercer acte d'aquesta obra, no? És què passa amb tota aquesta deixalla tecnològica? On acaba? Què se'n fa?
Bueno, doncs molta d'aquesta xatarra, diguem-ne,
sí,
no?
Sí, perquè si cada dos anys anem canviant dispositius, tablets, mòbils, smartphones...
Exacte. Molta d'aquesta...
Tot això genera un impacte.
Sí, sí, i tant. Molta d'aquesta va cap a països d'Àfrica. De fet, el que molts països europeus han fet durant unes quantes dècades ja, el cas més semblant, més concret és el del Regne Unit, el d'Alemanya, el que fan és vendre aquest tipus de materials a països com Nigèria o com Ghana, i el que en principi es fa, perquè això està legislat a nivell europeu, si el material, si l'equipament electrònic encara es pot fer servir, es pot fer vendre. Llavors, si és un mòbil que encara es pot reutilitzar per altres tipus d'usos, ho fa. El tema és que moltes vegades el que passa és que no es pot fer servir, no es pot reutilitzar, i el que s'està venent és la baralla aquesta, la xatarra aquesta, on després aquests països el que fan és pues, o cremar-la, o, bueno, i amb això, amb tots els... amb el tema de la salut, no? Per exemple, el zinc, quan es crema, fa unes afectacions molt grans a la salut de les persones. Clar, el que al final es fa és com un negoci il·legal de tot això.
I llavors la conclusió que seria que aquest model de producció com el del consum són inviables per la qualitat de vida de les persones i pel futur del planeta.
Clar, o sigui, perquè tot el que estem dient...
O
sigui, que agafem un aparell tecnològic, hauríem de pensar una mica en tot això, no? I en allargar l'ús el més possible i reutilitzar i comprar-te de segona mà, perquè sempre hi ha algú altre que l'ha deixat bastant bé un mòbil, i hi ha llocs on hi ha segona mà, hi ha llocs on t'arreglen l'ordinador... Per també per el tema de l'obsolescència, a vegades és un xip que, no?, que programen perquè no funcioni bé la pantalla o no sé què, i això t'ho poden canviar. I és sempre pensar en que allò ha costat molt esforç fabricar-lo, hi ha moltes persones, moltes vides darrere, patint perquè t'han fabricat aquell aparell, i com a mínim allargar el màxim possible.
A banda d'aquestes recomanacions que ens feies per contribuir, doncs, a no seguir amb aquesta voràgina, no?, consumista, també n'hem sentit a parlar sobre els telèfons Fairphone que estan fets amb condicions laborals dignes, sense destrossar el medi ambient, amb uns components reparables. Això seria una opció recomanable?
És una alternativa al mòbil, diguem-ne, tradicional de les grans companyies, no? És una empresa holandesa que fa servir materials que a més són reutilitzables o que són reciclables. Llavors, quan potser una bateria o el xip tens un problema amb ell, ho pots canviar i t'ho venen directament. A més, crec que et porten un pack per fer tu els canvis manualment. És una de les alternatives que estàvem comentant abans, que encara no ha funcionat del tot, ara s'han parlat de tercera generació, però bueno, que és una de les alternatives, diguem-ne, als mòbils tradicionals.
Quines altres ens recomanaríeu?
Malauradament, amb el tema de la telefonia mòbil no hi ha.
Anem molt perduts, no?
Sí.
Només això, el que deies,
sí,
no? Que no hem de llançar, no?, cada vegada que se'ns espatlla o trenca el nostre aparell, sinó que intenta buscar, doncs, allargar aquesta vida al màxim possible. Sobre el Black Friday, també, i aquest consum desmesurat, suposo que també són dates en què hauríem de pensar en les males condicions, no?, que treballen, doncs, a algunes persones, no?, i en les empreses que faran l'agost. Ara penso, per exemple, en Amazon.
I tant. El que comentaven abans, no?, les sinergies que de les vulneracions per fer entendre, no?, que les vulneracions són tant al sud global com a casa nostra, com al nord global. Tenint el cas de TV3 ahir, va haver-hi un documental molt interessant sobre la precarització del mercat de treball en aquest tipus de sectors electrònics que en principi ens venen com si fossin unes innovacions tecnològiques on aquest tipus d'empresa Google, no, com molt, molt guai, en el que es representa que les condicions de treball són dignes i es té en compte la paraula dels treballadors i treballadores. No és així. El cas d'Amazon, per exemple, on hi ha un increment del treball durant la setmana del Black Friday del voltant del 10%, fan unes contractacions de per 20 dies amb unes condicions molt precàries, o el cas dels riders, com les empreses com Glovo o com Deliveroo, on són unes persones que tenen una relació de treball de falsos autònoms, diguem-ne, però que tenen una vulneració i una indefensió brutal.
Doncs, com sempre, consumim amb consciència també els productes tecnològics i moltes gràcies, Laura, per haver-nos fet també reflexionar sobre l'altra cara del Black Friday, no?, i de les nostres compres nadalenques en general. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.
Tots aquests temes a l'hora de fer les vostres compres nadalenques. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem parlant de sexe, com fem sempre, amb la Laura Clotet, la nostra sexòloga de referència, sense embuts i també amb tota la naturalitat del món.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i, sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem l'art.
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Saps què passa a Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Parlem de sexe?
Segur que has sentit parlar d'ella en algun programa de televisió, has vist algun comentari...